Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE des de Lleida. Ens escoltes, com ja saps, a través de les freqüències de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida, de les aplicacions que et pots descarregar de manera gratuïta al teu mòbil i també a través de la web cope.es. Mira, ahir ens enviaven dos missatges d'alumnes de Lleida, però que estan a Hamburg i que volien escoltar el Joel Carnicer, i ho van fer des de l'aplicació, que ja tenia instal·lada al seu mòbil, i l'altra des de la web, www.cope.es. En tots dos casos, pots triar l'emissora de Lleida. 12 i 20 minuts, dimarts 3 de desembre del 2019. Hores d'ara, a Lleida, 6 graus. Torna a fer fred a Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Et recordo que tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, perquè ens han vist doncs, missatges de text o notes de veu, el que tu prefereixis. Jo prefereixo que m'envies una nota de veu, així també t'escolto la teva, però fes el que vulguis, 664-526-180. Són les 12:21 minuts. Els dimarts ja saps que ens acompanya a l'espai on trobem la informació dels advocats, des de Gonzalo Abogados, també amb la Mari Carmen Salvador, recordem que passava fa 25 anys, i avui ens visitarà el que va ser cap de llista del Partit Popular a les darreres eleccions del Partit Popular a Lleida, el Xavi Palau, per explicar-nos que ell ja ha començat a treballar de cara a d'aquí 3 anys i mig, o sigui que comença a fer campanya per aquestes properes eleccions i vol fer un temps per explicar-ho bé. Doncs ha triat també l'emissora de COPE Lleida per venir a explicar aquest programa. Estarà amb nosaltres avui. Ens durarà pràcticament a la una, encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, ja saps, l'espai gastronòmic. Avui parlarem de sommeliers a l'espai gastronòmic i ho farem des de l'Associació Catalana de Sommeliers, amb el seu representant a Lleida, per parlar d'aquesta figura que us asseguro que abarca molt més del que de vegades ens pensem. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics. Ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política, i que si tu vols que parlem d'alguna cosa concreta, doncs tens el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. David Torres, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Cel ennuvolat a la província de Lleida i és probable que plogui a l'extrem sud al final del dia. Les temperatures de 14 graus a la Seu d'Urgell, 10 a Balaguer i Tàrrega, 9 a Lleida i 8 a Viella. El vent és variable fluix i demà dimecres, amb cel cobert i precipitacions, la cota de neu al voltant dels 1.600 metres i gelades febles al Pirineu. Les temperatures mínimes pugen. 8 graus de mínima a Tàrrega, 3 a Lleida, 3 a Balaguer, 1 grau de la Seu d'Urgell i 1 grau negatiu a Viella, i les màximes seran de 15 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Balaguer i Tàrrega i 10 a Viella i Lleida. El vent continuarà variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Doncs busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que ens porta una darrera hora, que s'ha activat el Transcat en fase de prealerta per una fuita de propà detectada en un camió situat al centre de Talarn. Els bombers han desplaçat a la zona 8 dotacions per intentar taponar el petit vessament i demanen no acostar-s'hi. Un home de 42 anys va ser detingut dissabte passat a assaltar-ne un altre al carrer Cavallers per robar-li. La víctima va denunciar que aquest individu li havia clavat cops de puny i l'havia amenaçat amb una navalla per robar-li la cartera i el mòbil. El presumpte lladre va ser localitzat al carrer Doctor Comelles i el van arrestar. I l'atur puja en 35 persones a Ponent i el Pirineu al novembre, i la xifra de desocupats se situa en 20.414 persones. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, hi ha un 4,80% menys de desocupats. I la demarcació de Lleida va tancar el 2018 amb 664 habitatges començats, més del doble que l'any anterior. Els promotors consideren que encara hi ha recorregut per créixer, ja que estimen en unes 1.500 les llars que es necessiten anualment. Jo estaria encantat que un expert ens enviés un missatge al 664-526-180, i ho dic sense rintintina, ho dic de... Ja sabeu que m'encanta conèixer persones i que m'expliquin coses per aprendre més, però m'agradaria que un expert ens visités i ens expliqués a tots plegats com a Lleida. Tampoc és que estumbin massa habitatges. i tenim una davallada de la població, resulta que cada any necessitem 1.500 llars noves. És una cosa que no... Mira, potser em quedo amb els càlculs freds i em falta incorporar d'altres xifres, però ara mateix no acabo d'entendre que a Lleida cada any necessitem 1.500 llars noves. Cada any, eh? Cada any 1.500 noves. Cada any, cada any, cada any, cada any. Per cert que, a més, Lleida guanyarà unes 50 hectàrees de sòl industrial amb el desenvolupament del Sur 35 i l'ampliació de Cimalsa. La paeria referma la seva aposta pel sector de Torreblanca, quatre pilans per atreure grans empreses a la ciutat. Agricultura abona els ajuts directes de la PAC del 2019 per un import de 214 milions d'euros. Es tracta del 95% d'ajuts de pagament bàsic del greening i del complement de joves i del 100% dels ajuts del règim de petits agricultors. I obrim la plana d'investigació a Lleida, i és que un àcid gras incrementa la supervivència en ratolins mascles afectats d'ELA, segons una recerca de la UDL i del IRB Lleida. Augmenta la supervivència del ratolí mascle uns 10 dies de mitjana, fet que pot significar uns 10 mesos de temps de vida en l'ésser humà. I l'ADO Costers del Segre reclama l'atenció de Barcelona per donar a conèixer el vi lleidatà al territori i al món. Va ser ahir una nit gastronòmica a la capital catalana que va reunir especialistes en el sector enològic. Un veí de Cervera deixa en herència 2 milions d'euros a dues entitats socials. Va ser Rafael Lloses, que va morir al maig. Ha donat els diners a l'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer i a Salut Mental Ondara Sió. A banda dels diners, també els ha llegat un habitatge i una finca. Parlem d'esports tot seguit, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports avui parlem de ciclisme, i és que la volta, la Pobla de Segur, serà sortida d'una etapa de la Volta a Catalunya del 2020. Serà la tercera vegada en tota la història després d'acollir-ne l'any 79 i el 2018 en la edició del centenari.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Con Nubela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? ¡Ya no! ¿Caída de cabello? ¡Nunca más! Nugel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja sabeu que els dimarts tenim el nostre espai amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, que ja està aquí amb nosaltres. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, tinc, Ricard.
El Josep Lluís, ja sabeu que és advocat i professor de la Universitat de Lleida, és advocat de Gonzalo Abogados i de Q2 Advocats, que els trobeu a internet, gonzaloabogados.com o q2-consultors.com, i si preferiu, jo també crec que està bé fer-ho en persona al carrer Blondel número 11 o al passeig de Ronda número 57. Amb el Josep Lluís ja sabeu que fem consultes o novetats del món de les lleis, per entendre'ns. Tenim un número de WhatsApp on ens pots enviar la teva consulta, 664-526-180, 664-526-180, i, per exemple, doncs hem tingut bastantes preguntes i històries sobre el tema de les societats. És un tema que ja vam tractar la temporada passada, és un tema complex, evidentment, però avui el Josep Lluís ens ha portat doncs una informació que crec que és important perquè és una variació, és una novetat, això.
Sí, és una novetat. Ricard, entre els teus oients, me costa que en aquestes hores del matí, del migdia, hi ha força petits empresaris que estan escoltant aquest programa, o autònoms que estan pensant a lo millor en què potser es convé canviar en una societat de responsabilitat limitada, i sempre, quan han parlat d'aquest tema, sempre han dit, ojo, que les societats de responsabilitat limitada no vol dir que tinguis patent de corso per fer el que vulguis, sinó que l'administrador o els administradors en poden ser responsables. I aleshores, sí, molt recentment, el dia 8 de novembre de l'any d'aquest any, el Tribunal Suprem va dictar una sentència força interessant, que és el que m'agradaria comentar-te.
Molt bé. El que apuntaves és d'importància, perquè és veritat, jo conec algun cas que diu, escolta, no, fem una societat limitada, una SA, i escolta, aquí si ho fem malament, doncs només és el capital, o només és això, i no, tu ens vas explicar la temporada passada que qui o quins figuren com a administradors acaben responent de tot el que passa a la societat. La novetat és que ara un administrador respon durant el seu mandat, per entendre'ns.
Correcte.
Perquè abans, quan entraves, ho heredaves tot.
A veure, radicalment no és tot. A veure, el que una de pensar és que efectivament els socis, els que són solament socis, no són solament arrisquen el que han aportat com a capital. Però els que són administradors, que moltes vegades és algun o algun d'aquests socis, pues si hi ha algun tipus de culpa o negligència, o evidentment quan hi ha mala fe, poden incórrer en responsabilitat dels deutes que hi ha a la societat. O també hi ha uns supòsits molt radicals a la llei, que hi ha el que se'n diu una responsabilitat objectiva, és a dir, respons amb independència de si hi ha cap mena de culpa o negligència. Ja no parlo de quan tens responsabilitat per deutes amb Hisenda, la Seguretat Social o amb alguna administració, no? Aleshores, si hi ha algun tipus d'incompliment, podem incórrer en responsabilitat. I si més no, la responsabilitat, ja dic, no és total i absoluta, sinó que podem incórrer en responsabilitat a partir de determinats moments, és a dir, no de tots els deutes, sinó a partir d'un moment en què hi ha una causa de dissolució de la societat, és a dir, hi ha un motiu, hi ha una alarma dels deutes a partir d'aquell moment. La novetat és que quan moltes vegades succeeix que hi ha una situació de crisi, un administrador el fan fora o un administrador se'n va i entra un altre administrador, com si fos un entrenador de futbol, que herede d'alguna manera la situació anterior. La problemàtica era que semblava que aquest nou administrador també tenia que fer-se càrrec de la problemàtica anterior. I el Tribunal Suprem el que diu és, miri, vostè la seva responsabilitat comença quan vostè entra i acaba, i això sí que és lògic, quan vostè marxa. Però ja no li fan heredar d'alguna manera la responsabilitat d'aquell vell administrador que ha marxat, que aquell tindrà la seva. Però la qüestió és aquesta, és estem acotant, estem limitant la responsabilitat de l'administrador que entra en una situació de dificultat que potser s'ho ha de pensar, entro o no entro, què passa, què faig. Pues en aquest moment, aquesta sentència, que no oblidem que és una sola sentència...
És una. Et preguntava el tema de la jurisprudència. A partir de quantes sentències es considera?
Es considera que hi ha jurisprudència que hi ha dos o més sentències del Tribunal Suprem.
Per tant, de moment això encara no, però és un primer pas.
És un primer pas, és una mena de trencajals que passa i ens està obrint pas. A més, la sentència està força ben feta, força solvent, i per això és una cosa que els administradors han de tenir en compte. A partir d'ara, seguir sabent responsabilitat, òbviament, hem de ser diligents, òbviament, però aquesta responsabilitat se limita al que esdevingui durant el meu càrrec.
De quines societats estem parlant?
Estem parlant, en principi, de les societats anònimes i de la societat de responsabilitat limitada. Però com sí que aquestes són les societats més abundants, jo diria que al voltant més d'un 95% de les societats que hi ha al nostre entorn són d'aquesta naturalesa, hi ha cooperatives, per suposar, hi ha SATs, hi ha altres societats, però jo crec que aquest criteri es farà finalment, segurament se farà universal. Però dic, aquestes són més del 95% de les societats, és a dir, per tant, té una difusió, té una importància vital.
Molt bé. Doncs aquesta és la novetat, i com deia el Josep Lluís, escolta, si tu ja formes part d'una societat o estàs pensant en formar-ne una, doncs que sàpiguis que hi ha una novetat. De totes maneres, jo no em cansaré de dir-ho. GonzaloAbogados.com o Q2-consultors.com, tu demana pel Josep Lluís Gómez o per qualsevol persona del seu equip i exposa, perquè al final això és molt genèric, però després cada persona, cada situació, cada empresa és singular, té les seves característiques i no està de més anar a Gonzalo Abogados o a Q2 Consultors i exposar el vostre cas, i us aconsellaran cap a on tirar, perquè de vegades el que li ha anat bé al veí no vol dir que ens hagi d'anar bé a nosaltres, que això passa molt amb tema de dietes, amb tema de metges i amb tema també d'advocats. Escolta, tu, quan te va per això, què vas fer? O què et van dir que fessis? Doncs jo també ho faré. No, s'ha de consultar, eh? Estan al carrer Blondel número 11 o al passeig de Ronda número 57. Josep Lluís Gómez, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies, Ricard.
Doncs apa, que ja saps que viatgem en el temps, tots els dimarts ho fem en bona companyia, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Mari Carmen, ja sabeu que el que fem és recordar el que passava, doncs, una setmana com avui, la primera setmana del mes de desembre, però de fa 25 anys, a l'any 94, en el que el 6 i el 8 també eren festius, i hi havia coses que no canviaven i d'altres que sí que han canviat. I per això nosaltres fem memòria, Mari Carmen. Què ens expliques?
Pues es parlava molt del 0,7% que va intensificar la protesta i va cercar la paèria. Una manifestació majoritàriament de joves en favor del Tercer Món va recórrer els carrers de Lleida i unes 200 persones es van concentrar davant de la paèria. Van col·lapsar l'eix comercial i van obligar a tallar el trànsit a la Rambla d'Aragó. Van deixar una porra a la paeria amb crítiques a l'alcalde Antoni Siurana. D'altra banda, el col·lectiu gitano de Lleida es va mostrar indignat per la forma i el fondo de les reivindicacions que es realitzaven des de la plataforma del 0,7%, que instava a les institucions a que destinessin aquest percentatge dels seus pressupostos per ajudar el Tercer Món. Van dir que els manifestants anessin a veure com vivien els gitanos de Tarradellas. El col·lectiu gitano va criticar que es demanés pel Tercer Món, si busquen la pobresa, que mirin a l'altra riba del riu Segre. Això és el que deien els gitanos. També el Departament de Sanitat va manifestar que els pròxims dos anys, 94, 95, 96, les morts per sida es dispararien a Lleida i molts portadors dels virus ho ignoraven i desenvolupaven la malaltia en breu plaç. Els joves estaven més conscienciats que els seus pares de l'ús del preservatiu. Els afectats van demanar subvencions i programes d'ajut. També l'economia lleidatana preocupava, va perdre pes a Catalunya. L'aportació de les comarques de Ponent al PIB català va baixar fins al 5%. En quant a Lleida, el comerç va maquillar el baixón de vendes de novembre. El descens de les temperatures a l'octubre va salvar en part el sector tèxtil d'una greu crisi. Els petits comerços van denunciar la competència deslleial dels grans comerços que avançaven les rebaixes i feien mal al petit comerç. La FECOM esperava urgentment la llei del comerç que evités la desorientació de tots els clients.
Doncs això també ha canviat molt. Ara hi ha barra lliure amb el tema del,
tot de rebaixes. Tot l'any hi ha rebaixes, amb un nom o amb un altre, sí. Però tot l'any hi ha rebaixes. Bé, el Nadal del 94 va il·luminar els carrers de Lleida i la canalització. Més de 45.000 bombetes van adornar i donar llum a la ciutat. Els tres ponts i la canalització van brindar un gran espectacle de llum a la façana de la ciutat. A les 5 de la tarda, del dia 2 de novembre de l'any 1994, l'alcalde Antoni Siurana va encendre la il·luminació nadalenca a Lleida. Els operaris del servei de neteja de la ciutat van deixar molt neta tota la zona del casc antic. Al més de 65.000 litres d'aigua van necessitar.
Déu-n'hi-do.
I l'acció de 22 operaris que van lograr deixar net el centre històric, cosa que feia molta falta en aquells moments, i podrem dir que en alguns racons avui dia també fa molta falta. O sigui que les coses no han canviat molt del tot, una mica
no,
sí,
no,
eh?
No.
Però vaja. Una experta israelí, en l'any 94, va assessorar a la paeria en el programa gitano Mirta Cohen. Va rebre 160.000 pessetes per dues jornades intensives de treball. Era una eminència mundial en temes relacionats amb la reinserció de les persones a la societat. El programa donava prioritat a la formació laboral dels joves. Punto. Música.
Doncs mira, a veure si te'n recordes d'aquesta. Aquesta és ballable, eh? Aquesta és animada. Va, agafem cançons de fa 25 anys, però no de quina època. Això era més de cap a l'estiu, jo crec, eh?
Sí, no, cançons de l'estiu, això. Són cançons que sortien per l'estiu.
És un tema que ens cantava un artista que artísticament es coneixia com Willie DeVille. És americà, que per cert va morir l'any 2009, i que l'any 1993 va treure un àlbum enregistrat en directe en el qual presentava una cançó que va agradar molt i que el 94 va arribar a Espanya i va sonar molt, que és aquesta, Demasiado Corazón.
Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón.
Bueno, però això sonava fa 25 anys, Mari Carmen.
Són ritmes sud-americans que van arribar llavors i van triomfar, eh?
Sí.
Bé, doncs, ja que estem a l'estiu amb la música, la primavera de l'estiu del 94, la primavera-estiu, es posarien en marxa 5 rutes que donarien a conèixer l'empremta de l'ordre medieval dels templers i hospitalaris. Els itineraris inclosaven 5 comarques lleidatanes, els municipis que compten amb edificis, en la majoria castells, que parlen d'aquestes ordres templàries, són Cervera, Montoliu de Segarra, Granyena de Segarra, Barbens, Corbins, Térmens, Alguaire, Torres de Segre, l'Espluga Calba i Lleida, el nostre castell del Templers, també. La política del govern en les autonomies volia reforçar el paper dels governadors civils. Un funcionari d'alt nivell representaria cada província en els diferents ministeris i es reduiria l'administració perifèrica, la qual cosa afectaria a 100.000 funcionaris. Els governadors serien nomenats a proposta del delegat de govern. Més de 1.000 metres cúbics de roques i terra van caure sobre la carretera nacional 260 a Gerri de la Sal des de 280 metres d'alçada. Déu-n'hi-do. Va provocar el tancament de la carretera durant la Setmana dels Ponts, el que va afectar el turisme del Sobirà. Les reserves van començar a créixer coincidint amb l'anunci del final de les obres, encara que les estacions d'esquí no comptaven amb gaire neu el 94 en aquelles dates. Els bombers van salvar a un espeleòleg d'una cova d'Àger. El rescat va presentar molta dificultat perquè aquest jove es trobava a una profunditat de més de 4 metres a l'interior de la cova i, a més, estava immobilitzat. A causa de les ferides produïdes pels cops de la caiguda, es va quedar immobilitzat. Els bombers es van veure obligats a requerir la col·laboració d'un grup de rescat de muntanya. I acabem avui. La Societat de Pescadors Esportius estaven revoltats. Els pescadors esportius de Lleida es van aixecar en peu de guerra contra la paeria. Estaven disposats a portar-la als tribunals per la mala canalització del riu Segre. Consideraven que s'havia convertit el riu, entre cometes, en una gran horterada. Van fer una recollida de signatures per demostrar el seu descontent. Volien plantar canya per salvar la mitjana i el riu.
Bueno. Molt bé, Mari Carmen, doncs hem recordat fa 25 anys aquesta primera setmana de desembre. Bona setmana.
Igualment a tots.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
¿Estás pensando en instalar un descalcificador en casa? No, pues deberías, porque ahora Olimpia Plus solo te costará un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa. Set de innovación.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bardasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bardasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com havíem anunciat avui al principi del programa, està amb nosaltres doncs, el Xavi Palau, des del Partit Popular de Lleida. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, i bon dia a tots els oients de Copa Lleida.
Ara, mira, com que havia agafat ja la inèrcia de les entrevistes electorals, ha estat a punt de presentar-te com el cap de llista del Partit Popular a Lleida.
Bueno, bueno,
ho va ser, i bueno, va anar com va anar, no? Vau treure dos representants a l'Ajuntament de Lleida. Un Ajuntament de Lleida que després de 40 anys, fa 6 mesos, va fer aquest canvi històric, però que jo, des d'aquí a la ràdio, no sé si tu comparteixes, després de 6 mesos, doncs, bueno, sembla que la cosa tampoc ha sigut tan radical de canvi com s'havia pregonat.
És un canvi decepcionant. Vam tenir 40 anys de malson socialista, sobretot en els darrers anys, la darrera etapa, i els lleidatans ens hem despertat amb un canvi de govern que preveia moltes expectatives, molta il·lusió, molts canvis, molta Lleida valenta, però ha acabat convertint-se en una Lleida decepcionant, en una Lleida en decadència, en una Lleida en la que tenim un futur gris. I per aquest motiu, doncs, crec que davant d'aquesta frustració, com molt bé saps, Ricard, doncs, necessitem un canvi.
No sé si per la inacció del que se suposa és cap de l'oposició, Fèlix Larrosa, del PSC, o per la inacció en general, em dona la sensació que Xavi Palau ha fet ja un pas al front i ha començat a treballar per Lleida i pel demà i pel passat demà i per d'aquí 3 anys, per entendre'ns.
Doncs tens tota la raó i és una mica de tot. El cap de l'oposició, difícilment es pugui ser cap de l'oposició, estan assegut també a la Diputació. Des de la plaça de la Sal no es pot ser el cap de l'oposició de la plaça de la Paeria. Llavors, en aquest sentit, el PSC entenc que ha abandonat els ciutadans i ciutadanes de Lleida en aquest àmbit, però és que, a més, el que em preocupa és l'acció del govern. I el govern de Lleida, com el bé dèiem anteriorment, Ricard, és un govern decepcionant, un govern que no té projecte de ciutat, on no hi ha un projecte del que volem per la ciutat emprenedora i de futur dels pròxims anys. I davant d'això, doncs sí, he decidit donar primer l'oportunitat a l'equip de govern actual. Puello va demanar 200 dies, com va ser anomenat alcalde, va demanar deixeu-me 200 dies per poder configurar el meu projecte de Lleida.
200, no?
Exacte. I just 201 dies després jo ja he presentat el meu projecte per la Lleida dels pròxims 3 anys i mig i la Lleida que vull emprendre a partir del 2023 a les pròximes eleccions municipals.
Quan te'l vas marcar al calendari aquest dia? A l'endemà, al mes de maig o et vas esperar una mica?
L'endemà de les eleccions jo ja tenia clar que aquest govern no podia funcionar. Jo tenia molt clar que jo tinc un projecte per Lleida. Ho vaig dir en precampanya i moltes vegades aquí a la cadena COPE, i aquest projecte és un projecte a mig llarg termini, amb recorregut, i un projecte transversal, un projecte de ciutat, un projecte per Lleida, un projecte per liderar el centre dret de Lleida, que això és fonamental, i una alternativa a tot aquest despropòsit i caos que tenim en aquest moment a la Paeria.
Lleida implicada. Això és el que presenta Xavi Palau. Escolta, què vol dir Lleida implicada?
Doncs mira, Ricard, després de... necessitem implicar-nos a la societat lleidatana. Necessitem lideratge i necessitem un projecte de la capitalitat de Lleida. A Lleida no podem estar pendents de que els partits polítics, sobretot els que estan en aquests moments a la Paeria, estiguin més mirant a Barcelona que a Lleida. No pot ser que es prenguin decisions de reull mirant els interessos del Palau de la Generalitat, sinó que el que ens importa i ens preocupa és les decisions que afecten el nostre territori, la nostra ciutat. I tenim que reivindicar la capitalitat de Lleida. Som una àrea metropolitana amb una influència de 350.000 persones, no únicament les capitals de comarca del nostre entorn, sinó la franja. I necessitem un lideratge, necessitem precisament això que jo sempre he anomenat el lleidatanisme polític, social, cultural i econòmic, i tenim que reivindicar-nos, perquè si no ens ho creiem i no ho fem des de Lleida, des de Barcelona i tampoc des de Madrid, no ens ajudaran en res. I la Lleida implicada és un projecte transversal, un projecte en el que jo, que porto ja un any escoltant el teixit associatiu, empresarial, el teixit veïnal de la ciutat de Lleida, doncs s'ha endegat un projecte que té 6 eixos, que consisteixen bàsicament en la seguretat, en l'urbanisme i mobilitat, en el teixit associatiu i en el model comercial que volem per Lleida, l'urbanisme i mobilitat, una Lleida implicada en el canvi climàtic i una Lleida social. Són els 6 eixos bàsics que anirem explicant durant els pròxims 3 anys i mig i que seran l'arrencada i el punt de partida de la nostra pròxima campanya del 2023 per obtenir l'alcaldia. I tot això d'implicat perquè ens volem implicar amb la societat lleidatana, perquè hi estigui implicat, perquè lidera un projecte, i el més important, perquè vull que també totes les entitats, tots els lleidatans i lleidatanes que ens estan escoltant en aquest moment, també s'hi impliquin i en donin també suggerències per poder-les incorporar. I aquestes suggerències són les que s'aniran determinant, s'aniran desgranant durant els pròxims 3 anys i mig. I això ho veuran amb mocions a la Paeria, que ja es veuen, Són l'únic grup municipal que fins ara s'han aprovat totes les nostres mocions per unanimitat, i també ho veuran doncs, amb els articles a la premsa, en les entrevistes, en les nostres propostes, i aquesta llei implicada que presentarem a tot arreu. L'altre dia, per exemple, ja sortia una fotografia a la premsa que m'havia reunit, per exemple, amb el president de la Cambra de Comerç de Lleida. I això es forma part d'un projecte de ciutat. Davant del no projecte ni de l'oposició, de la resta de l'oposició, i davant del no projecte, malauradament, que té l'actual equip de govern, Xavi Palau, Lleida implicada és un projecte per tots els ciutadans, un projecte transversal.
Això és una pre-campanya electoral, per entendre'ns.
Sí, bàsicament es podria dir que sí, ja. Perquè davant...
Escolta, un dels sis eixos, tots són importants, però n'hi ha un que tinc especial debilitat, que és el tema ja del canvi climàtic, de tot plegat. Com bé sabràs, la setmana passada l'Europa ho ha considerat prioritari, però prioritari número un, el tema del canvi climàtic, d'actuar ja. És més, han dit el pressupost de la Unió Europea està com a primer punt, com a punt en la que es destinaran més diners, i ho ha qualificat ja d'emergència climàtica. I també han advertit de que hi ha molta feina a fer amb nuclis petits. Els petits, per exemple, Lleida.
És que en aquest sentit, també la setmana passada va sortir un article meu publicat als mitjans de comunicació que té com a títol a Lleida, emergència climàtica, dos punts, un pacte de ciutat. I vaig oferir un pacte a l'alcalde i a la resta de formacions polítiques de l'Ajuntament de Lleida, on vaig dir que tenim que prendre doncs, tot una cimera implicant a tots els agents socials i de l'entitat de la societat civil lleidatana pels reptes en l'àmbit climàtic de Lleida dels pròxims 25-30 anys. I parlàvem precisament de bonificacions fiscals d'aquells que compren vehicles nous. Doncs poder adaptar tots els edificis públics o la rehabilitació d'edificis públics de la paeria doncs amb les energies renovables. Demanàvem també doncs, el manteniment de les zones, places i jardins de la ciutat. Demanàvem també doncs, l'apadrinament de zones verdes i sobretot també doncs, cuidar precisament el que és la salubritat, perquè precisament això provoca, alternativament, doncs, els problemes de salut, el no tenir en compte doncs, les circumstàncies del canvi climàtic, perquè existeix i és real. Sí, i sí. Aquesta llei implicada implica implicar-se també precisament amb el canvi climàtic. I aquest és un tema que és molt important, i per això des d'aquest punt de vista aquesta llei implicada, que és el que jo ofereixo, ens anirem implicant en tots i en cadascun dels àmbits importants que preocupen els ciutadans i ciutadanes de Lleida.
En properes entrevistes, Xavi, si et sembla, anirem parlant d'aquests sis eixos, que crec que són bastant importants i gruixuts, com per poder-li dedicar entrevistes.
Són tots molt importants, mm-hmm. I també caldrà analitzar també com una qüestió que és bàsica, veuran els lleidatans com a partir de l'any que ve endegarem una campanya, que això ja ho vaig dir jo en campanya electoral, precisament, però endegarem ara una nova campanya on recollirem signatures per aconseguir la gratuïtat del pàrquing de l'Arnau pels malalts i els seus familiars. Això ho vaig dir en campanya, i tot el que diu Javi Palau no pot quedar com si anés a caure en un pou, sinó que es té que traslladar amb idees, amb propostes, i que els ciutadans vegin que jo no vaig a demanar el vot l'últim dia, els últims 15 dies de campanya, de pressa i corrents, perquè volem ara obtenir rèdits. No, han de veure un projecte que té una durada de 4 anys i que això es plasmarà doncs, amb les eleccions el pròxim, 23, el pròxim maig de 2023.
Mm-hmm. Xavi Palau, la setmana passada es va presentar la proposta de pressupost de l'Ajuntament de Lleida, que ens agradi o no, és l'eina que fa que funcioni, que es pugui fer segons quines coses, o deixar-ne de fer d'altres durant un any el que és a l'àmbit municipal. La setmana vinent, dilluns, hi ha el ple, on a priori s'aprovarà, perquè l'equip de govern compta amb majoria absoluta a l'Ajuntament. Com valora Xavi Palau el pressupost que s'ha presentat?
Decepcionants i frustrants, i una mentida darrere una altra. Aquests pressupostos venen prèviament d'una aprovació d'ordenances fiscals on l'actual govern de la paeria va prometre als lleidatans que no pujarien els impostos. I els han pujat de forma indiscriminada un 1,4% a tots els lleidatans. Han pujat l'IBI, que estem al top 5 de les capitals de províncies espanyoles que més IBI paguem, i que el senyor Postius en això ens donava la raó, i ara ells governant han tornat a pujar l'IBI. Han pujat la zona blava entre un 10 i un 20%. I tot això, ara per aprovar uns pressupostos que preveuen una disminució d'inversió del 60% respecte a l'anterior pressupost, amb una capital de província en la que vivim 140.000 persones, únicament hi haurà una inversió de 5 milions d'euros, però això sí, puja la partida de nova contractació de personal a la paeria, que puja un increment de quasi 6 milions d'euros.
Evidentment, aquest apartat se'n va al 63,4%, 63,4 milions
anuals,
sobre un pressupost de 164.
Exacte, però tot això multiplicat per 4 anys. perquè la partida pressupostària en matèria de personal no va anirà menys, sinó que anirà més. Per tant, l'Ajuntament tindrà dues partides, una personal i l'altra deute. Aquest govern que va dir que no pujaria els impostos, aquest govern que va dir que venia per transformar Lleida, el primer que ha fet ha sigut pujar-nos indiscriminadament els impostos conforme l'IPC, quan els salaris no estan pujant conforme l'IPC, i segona, el que fan és endeutar el futur de Lleida i dels lleidatans, perquè no tenen ni projecte de ciutat ni projecte de lideratge, perquè aquells que ens van dir que no els pujarien ens els han pujat. I darrere d'aquests pressupostos no s'hi amaga quin és el projecte de l'alcalde Puello ni del senyor Postius ni del senyor Talamonte per la nostra ciutat. Per tant, són uns pressupostos decepcionants, frustrants i de la mentida. I això ho pagarem tots els lleidatans, no ara, sinó en els pròxims 10, 15 i 20 anys. Perquè no sabem ni quin model comercial per Lleida. No tenim cap tipus de projecte per frenar la fuga de serveis. No tenim cap tipus de projecte, bàsicament, per crear una xarxa ferroviària important per a la nostra província. No sabem com atraure inversions. No sabem com atraure el talent. No sabem com defensar la petita i mitjana empresa, no sabem com defensar l'Horta, no hi ha un increment ni de manteniment de partida a l'Horta de Lleida, continuem pagant per exemple serveis com la T10 als autobusos més cars d'Espanya, la quarta, o continuem pagant entre la quota d'aigua de les 5 capitals de província més cares d'Espanya, continuem pagant el quart IBI més car d'Espanya, tenim un problema d'aparcament, tots els aparcaments a Lleida, ara per exemple que ven les èpoques de Nadal, són privats. Sí. No tenim un aparcament gratuït per poder estacionar. Tenim un problema en què, per no col·locar, encara no han col·locat i segurament que no ho faran ni l'arbre de Nadal a la plaça de Sant Joan. És un govern que ens vol traure inclús hasta la il·lusió als lleidatans. I estem, i insisteixo, més pendents de Barcelona que de Lleida. Per això he presentat aquest projecte de Lleida implicada, perquè els lleidatans, siguin d'esquerres o siguin de dreta, necessiten algú en què vegin una alternativa a aquest disparat de govern que única i exclusivament s'ha preocupat per àmbits ideològics, per àmbits partidistes i per dividir la societat. I nosaltres el que volem és unir. I fixa't, Ricard, que jo ho vaig dir des que em vaig presentar per alcalde aquest mateix any a l'Ajuntament de Lleida. Jo em presento per ser alcalde de Lleida i perquè tinc un projecte de ciutat i de Lleida. I ho demostro en el dia a dia i ho continuaré demostrant. I aquí no va ni de partits ni d'ideologia. Evidentment jo sóc de centredreta i lidero el centredreta a Lleida. Però atenció, per sobre de la ideologia hi ha la ciutat. I en aquests moments, a Lleida, una ciutat en la que no s'hi inverteix és precisament el anar en contra del futur de les noves generacions de Lleida. I això és preocupant.
Xavi Palau, regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Lleida, ens ha presentat el Lleida Implicada i, evidentment, són temes que desenvoluparem.
I si em permets, totes aquelles persones que ens estiguin escoltant i que vulguin un exemplar de la Lleida Implicada perquè hem fet carpetes i llibretes, poden passar pel grup municipal popular a la plaça Sant Joan, a la paeria, a la quarta planta, a la casa consistorial de tots els lleidatans, perquè allí doncs, estaré encantat de rebre'ls i donar-los un exemplar.
Xavi Palau, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Vinga, cobrim aquesta finestra dels records amb el Joan Bellmunt. Doncs
pues anem a parlar del castell d'Aristot. Una trilogia de castells impressionant, pujat des de dalt, que quan es veu des de dalt tota la vall al fons, realment és impressionant. Aristot és situat a 1.223 metres d'altitud. I antigament hi hagué un castell que tingué molta importància. I era conegut amb el nom del poble, és a dir, Castell d'Aristot. Era un punt de defensa del comtat de la Cerdanya i les seves restes es troben al cim d'un petit promontori que domina el poble i que nosaltres hem visitat. El lloc d'Aristot és mencionat en l'acte de consagració de la Seu d'Urgell i durant el segle XI la població és mencionada diverses vegades dins del comtat de Cerdanya. Un dels moments dolents per al castell d'Aristot esdevingué el 1209, quan Arnau, vescomte de Castellbó, amb l'ajut d'altres senyors, va fer arrasar els murs d'Aristot, omplir els fossars i destruir les recents fortificacions de fusta que s'havien fet sobre l'església i la vila. El 1229, el cavaller Guillem d'Urge el va reconstruir i el 1301 els seus hereus se'ls vengueren. Per les restes, sembla que el castell d'Aristot devia tenir uns 18 metres de llarg per 50 d'ample. I durant la Guerra de Successió, aquest castell jugà un paper molt actiu. Puig, segons informacions que indica l'historiador Feliu de Penya, el 20 d'octubre de 1708 els paixans van defensar el castell d'Aristot de l'atac dels francesos, sostinguts per 400 cavalls i 800 infants. Els assaltants hi perderen dos capitans, 20 soldats i més de 100 ferits. En la fase final d'aquesta guerra, el castell d'Aristot va estar sota la dependència del general Josep Moragues. És un fet històric que avui hem parlat més que record, sinó un fet documentat, però que hem volgut treure per la seva importància. Uh-huh. I l'ha dit, Ricard, noia presumida no troba promesa mida.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes a la una. Una darrera hora amb la plana judicial demanant multar 1.800 euros dos activistes de la plataforma d'afectats per la hipoteca acusats d'ocupar una entitat d'Ibercaja a Lleida. Ho ampliarem d'aquí uns minuts. Ara busquem les senyals horàries, arribem a la una, ens informem des dels serveis informatius de la cadena COPE i després al migdia de Lleida, espai gastronòmic. Avui parlem de sommeliers des de l'Associació Catalana dels Sommeliers i a dos quarts de dues, la nostra tertúlia dels polítics.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia sigue hasta ahora en el Congreso de los Diputados. Una vez elegida la socialista Meritxell Batet como presidenta de la Cámara, toca repartir los 8 puestos que componen también la mesa del Congreso. Son 4 vicepresidencias y 4 secretarios. Se eligen entre rondas diferentes, separando así la elección de los cargos. Primera ronda para el presidente, que ya está. La segunda de los vicepresidentes, que acaba de terminar. Y la tercera para los secretarios. La votación es secreta. Y había dudas por si iba a haber cordón sanitario contra Vox. Aunque tienen 52 diputados y son la tercera fuerza, posibles alianzas no aseguraban su presencia en la mesa de la Cámara. Se acaba de resolver el enigma y Vox obtiene la vicepresidencia cuarta, que será para el diputado Ignacio Gil Lázaro. El resto se reparten PSOE, PP y Unidas Podemos. Lo anunciaba Agustín Zamarrón, que es el diputado de más edad.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, doña Ana María Pastor Julián, doña María Gloria Elizo Serrano, don Ignacio Gil Lázaro.
Son los 4 vicepresidentes de la Cámara del Congreso, de la Mesa del Congreso. Ahora es el turno para elegir los 4 secretarios. El Congreso echa a andar y no han faltado las anécdotas. Desde el esguince de la diputada socialista Adriana Lastra, tras una inoportuna caída, un inoportuno tropezón al bajar las escaleras, a la bronca entre Marcos de Quinto de Ciudadanos y el parlamentario de Vox, Luis Gestoso. Al margen de lo que pasa en el Congreso, seguimos muy pendientes también del temporal en Murcia. Es sonido de los Alcázares, donde se han suspendido las clases este martes. Allí se han registrado lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado. El nivel de alerta por la gota fría, por la Dana, se reduce, salvo en Cartagena y en el municipio de Mazarrón. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta
Ruiz? Pues mira, siguiendo con las consecuencias del cambio climático, acabamos de conocer que este año que se acaba va a ser el segundo o el tercero más caluroso desde que hay registros. Así lo ha confirmado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que ha alertado del impacto que tiene el calentamiento de la Tierra en los fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo. La Fiscalía ha pedido al Supremo que pida al Congreso el suplicatorio de la diputada y número 2 de Junts per Cat, Laura Borràs, para que pueda ser investigada por un presunto caso de contratación irregular, contratos a dedo para la construcción de páginas web desde una institución que depende de la Generalitat cuando ella la presidía. Un hombre de 36 años ha sido detenido en Málaga después de haber sido acusado de pegar a su pareja de 18 después de recogerla del instituto. Fueron los vigilantes de seguridad de la universidad los que denunciaron que vieron a la pareja discutir en el coche y después cómo el hombre le propinaba 2 bofetones a la chica. Y en el centro de Miranda de Ebro, en Burgos, se ha desmantelado un taller clandestino en el que se fabricaban artefactos explosivos y armas, algunas de ellas de guerra. El responsable del piso, un hombre de 43 años, ha sido detenido por la Guardia Civil.
En deportes te contamos que Bartomeu tranquiliza con Messi. Daniel Asenjo.
El jugador argentino recibía ayer su 6º Balón de Oro en París. Dentro de la alegría por el galardón, Messi mandó este mensaje que asustó a más de uno.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil.
Hoy martes, muchas reacciones a las palabras del jugador del Barcelona, que recordar tiene contrato hasta 2025, entre todas ellas las de su presidente. Bartomeu está convencido de que Messi seguirá liderando al conjunto azulgrana muchos años más.
No, no, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
No, esto es otra cosa.
No, no, hombre, es el primer paso, ¿no?, para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
Por cierto, hemos conocido las votaciones al Balón de Oro y Messi ha ganado el premio por 7 votos, 686 del argentino por 679 del holandés Virgil van Dijk. Y fuera del fútbol, la tenista Carla Suárez ha anunciado en rueda de prensa que el año que viene, 2020, será su última temporada como profesional.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Uruguay es seguramente el país más secularizado de América Latina. En ese contexto, hoy nos vais a contar en el espejo, José Luis, que la Archidiócesis de Montevideo ha lanzado una campaña para visualizar en la plaza pública el sentido de la Navidad.
La campaña tiene como lema Navidad con Jesús y busca poner a Jesús en el centro de la atención navideña en un país, como decías, tan secularizado. El aspecto más llamativo es la invitación a instalar balconeras en las fachadas de las casas con la imagen de la Sagrada Familia pintada con vivos colores, una manera de manifestar públicamente la fe en medio de la ciudad. Además, la campaña contempla momentos de oración y iniciativas de caridad. El arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, insiste en que la Iglesia no pretende volver hacia atrás, sino subrayar que los cristianos queremos vivir nuestras fiestas, cuyo contenido es el de la tradición cristiana, el del Evangelio, y no otro. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que segueixes escoltant la cadena COPE, ara des de Lleida, al migdia, que estarem amb tu fins a les 2 de la tarda, però ja saps que si t'incorpores ara, que t'informo que de dilluns a divendres estem amb tu des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Seguim amb fred a la ciutat de Lleida. Han pujat un grau, 7 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, també una pinzellada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida parlem de gastronomia. Avui parlarem de la figura del sommelier, per entendre-ho, d'on sorgeix, per què va sorgir, i coneixerem que fan més coses de les que creiem, el sommelier. Ho farem des de l'Associació Catalana dels Sommeliers i amb ells arribarem a 2:15. Llavors és moment per la tertúlia dels polítics, com tots els dimarts. Ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. I que tenim un número de WhatsApp que fa sanar poc, però que jo t'encoratjo, que ens envies missatges, que no passa res. 664-526-180. Envia'ns un missatge de veu o de text. I, escolta, vols que tractem d'algun tema concret avui a la tertúlia dels polítics? 664-526-180. Busquem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Cel ennuvolat a la província de Lleida i és probable que plogui a l'extrem sud al final del dia. Les temperatures de 14 graus a la Seu d'Urgell, 10 a Balaguer i Tàrrega, 9 a Lleida i 8 a Viella. El vent és variable fluix i demà dimecres, amb cel cobert i precipitacions, la cota de neu al voltant dels 1.600 metres i gelades febles al Pirineu. Les temperatures mínimes pugen. 8 graus de mínima a Tàrrega, 3 a Lleida, 3 a Balaguer, 1 grau de la Seu d'Urgell i 1 grau negatiu a Viella, i les màximes seran de 15 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Balaguer i Tàrrega i 10 a Viella i Lleida. El vent continuarà variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Actualitat informativa.
COPE Lleida.
Busquem tot seguit aquesta actualitat i ho farem, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, i amb aquesta darrera hora que ja t'avançàvem abans, i és que demanen multar amb 1.800 euros dos activistes de la PA acusats d'ocupar una entitat d'Ibercaja a Lleida. Els fets van passar el 24 de juliol del 2018 i el director de l'oficina denuncia que van impedir l'activitat laboral. També recordem que està activat el Transcat en fase de prealerta per una fuita de propà detectada en un camió situat al centre de Talarn. Els bombers han desplaçat a la zona 8 dotacions per intentar taponar el petit vessament i demanen no acostar-s'hi. I estem a principi de mes i, per tant, hem de donar les xifres de l'atur. I a Lleida ha pujat en 35 persones a Ponent i al Pirineu durant el mes de novembre, i la xifra de desocupats s'ha situat en els 20.414. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, hi ha un 4,80% menys de desocupats. Per cert, que la demarcació de Lleida va tancar el 2018 amb 664 habitatges començats, més del doble que l'any anterior. Tot i així, els promotors consideren que encara hi ha recorregut per créixer, ja que estimen en unes 150 les llars que es necessiten anualment. Mira, d'això jo crec que és un dels temes que podem parlar avui a la tertúlia dels polítics, si et sembla bé, i si tens un altre tema, me'l dius, a través del WhatsApp, 664-526-180. Ara parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai estàs de sort. I és que aquest mes llancem els EcoMove Days. Vine i canvia el teu cotxe antic per un Hyundai nou, més ecològic, i emporta-te'l amb un descompte de fins a 8.000 euros. Només fins al 30 de novembre. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulta'n les condicions a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports parlem de bàsquet i és que el Força Lleida ja busca substitut a Carey, negocia la seva rescisió i el club busca un jugador de nivell que reforci el perímetre i sigui anotador.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogo, pateándome tiendas. ¿Sabes lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
En Iberdrola pensamos que la movilidad sostenible es una pieza clave de la transición energética, parte esencial de la solución para la lucha contra el cambio climático. Nuestro plan de movilidad sostenible prevé la instalación de más de 50.000 puntos de recarga en España y Reino Unido. Carga rápida, superrápida y ultrarrápida, para que recorras el país en vehículo eléctrico y encuentres una estación al menos cada 100 kilómetros en España. Porque este reto nos implica a todos, porque el planeta nos reclama. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Doncs ja ben posats al mes de desembre, els dimarts, en aquesta hora, ja saps que amb aquesta sintonia el que farem tot seguit és parlar del món de la gastronomia, que és un món amplíssim, eh? I a poc, durant tota aquesta temporada, anirem coneixent, doncs, evidentment, els aspectes més clàssics, potser, de la gastronomia, aquells dels ingredients, dels plats, etc. Però també coneixerem persones, gent, professions, etc, etc. I n'hi ha una que potser a nosaltres ja no ens sona tan desconeguda, perquè tenim el nostre col·laborador habitual dels dimarts, que ell ho és, que és el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Ell
què tal?
És, vull dir que ell és sommelier, perquè avui parlem dels sommeliers. I més d'una vegada, doncs, evidentment hem parlat de l'actualitat, però hem parlat de, doncs, escolta, una mica del sommelier, de la figura del sommelier, etc, etc. Per tant, però jo crec que és una figura que requereix una mica més d'explicació, eh? que és una figura que el nom potser tots el coneixem, i una de les funcions crec que tots la tenim clara, però el que no, potser no sabem és que n'hi ha moltes més de funcions.
Uh-huh.
Perquè al final, jo sempre parlo del Felip Urbano, que està al restaurant Sheyton i que és el sommelier, i que és la persona que, després de que et vingui el metre a preguntar-te què vols menjar, és la persona que et ve a preguntar, dius, mira, respecte al que ha demanat, jo et recomano acompanyar-ho amb una, dos o tres propostes, no?
Uh-huh.
I això que sembla tan automàtic i tan normal, doncs, bueno, no hi ha massa lloc si t'ho facin, això.
Bueno, a Lleida crec que no, eh?
O sigui
que és només Seiton, eh?
Bueno, escolta, els sommeliers esteu associats a Catalunya amb l'Associació Catalana de Sommeliers, la ACS, i que aquesta associació compta amb un president i després amb uns vicepresidents que es distribueixen per província. Avui està amb nosaltres el vicepresident de l'Associació Catalana de Sommeliers per Lleida, que és el Jordi Martínez. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé.
Escolta, primer de tot, perquè clar, això de sommeliers entre les pel·lícules, el que ens expliquen, el que veiem, el que llegim, etc, etc, no sé si tots tenim gaire clar d'on surt la figura del sommelier històricament.
Bé, la figura del sommelier parteix de molt temps enrere. Grans fortunes, grans nobleses, mm-hmm, ja tenien la figura de la persona que els hi tastava els menjans i els vins abans de prendre ells el menjar o el vi per tal d'evitar ser envencinats, mm-hmm, o atacats d'alguna manera a través del menjar i el vi. I aquí, en aquest cas, pues, i potser van ser una mica els primers tastadors d'aquestes opcions. Després va evolucionar cap una mica més cap a potser a la feina que més coneixem tots del sommelier, que és el cambrer de vins. Exacte. Aquesta figura que en Pitu Roca, sommelier del celler de Can Roca, sempre ha defensat tant, en el punt aquest de que és un coneixedor de vi, és un transmissor de la cultura del vi, el que acompanya el servei del vi i d'altres productes relacionats al moment de la gastronomia en una taula de restaurant.
Ho estem acotant molt als vins, però després veurem que el sommelier realment potser és la faceta més coneguda, el tema de vins, però que va molt més enllà.
Sí, va més enllà. És el tema de vins, dels diferents tipus de vins, de destilats, de productes relacionats com poden ser els tes, cafès, puros, el tema de foies, formatges, pernils, una figura àmplia de qualsevol producte gastronòmic que es pugui arribar a servir en una taula de restaurant, en una botiga especialitzada o en qualsevol dels àmbits de la comercialització de la gastronomia.
Mm-hmm. És important el que bevem mentre fem una menjada?
Home, jo crec que el que és, bueno, és important, però que la persona primer no, té que disfrutar.
T'ho reformulo. És a dir, el que bevem mentre mengem pot acabar de completar l'experiència d'aquella menjada? O sigui, és necessari per acabar de completar una bona experiència?
Sempre.
Jo, el meu punt de vista és que qualsevol dels factors que intervenen en una menjada, és a dir, el factor ambiental, on ens trobem.
Correcte.
El factor companyia, amb qui mengem. El factor...
també és important, aquest.
Plat, què mengem. I el factor amb què acompanyem aquest plat és vital. I no et sabria dir en quin percentatge d'importància té cadascun dels factors.
No, però tots són importants.
Però tots són molt importants.
Si un falla, normalment l'experiència passa a ser dolenta.
Però jo a vegades li explico a algun client si una botella de vi, quan acaba aquest menjar, aquest, bueno, dinar o sopar, i està per la meitat, aquí hi ha factors. O la companyia no ha sigut la correcta, o alguna cosa ha passat, o el vi no és el que esperàvem, sí o no? Llavors, clar, quan s'acaba tot això, és el que diu el Jordi, és perquè el conjunt de tot allò que estàvem fent ha sigut perfecte.
Jo crec que la figura del sommelier, en aquest cas el sommelier de restaurant, entendre molt bé quin tipus de taula li entra al restaurant, quin tipus de client, i a quines expectatives vol complir i vol veure complertes aquest client. No tothom anem al mateix restaurant amb les mateixes expectatives. Jo puc anar al Seiton a menjar i a gaudir sabent que hi ha sommelier. Jo aniré allà i m'atreviré a que el sommelier em recomani i em deixaré portar aquell dia. Si vaig a algun restaurant en què aquesta figura, per exemple, no existeix i hi ha una carta de vins, ja em triaré jo mateix el vi. Mm-hmm. Potser no, sí que em deixaré recomanar, però faré un cas proporcional a la...
Quan arriba un client i el que diu el Jordi, no? Te diu, hòstia, pues, no, vostè mateix. Hòstia, aquí...
Aquí gaudeixes.
No, aquí te pone, ah. Clar, perquè a partir d'aquí ja pots fer aquella feina que la gent no veu, que després està ben pagada amb el sentit de quan tu veus a la persona amb la copa disfrutant, dius, jolín, aquí, no?
També suposo que això ja són experiències, batalletes d'aquestes que es poden explicar, però també d'aquí sorgeix temes com el quan una persona li recomanes, a aquell vi se l'endú, és a dir, se'n recorda. Escolta, doncs pues el buscaré.
Sí,
perquè
sí.
A casa, aquí m'ha agradat i va bé amb aquesta carn o amb aquest peix, i no el coneixia, me l'ha recomanat un professional, diu, escolta, jo després això ho busco i a casa quedo com un rei quan ven convidats del trac, no?
Uh-huh. Sí, però també t'has
de
posar...
Som prescriptors, per entendre's.
Som completament prescriptors. Vull dir, jo crec que la figura del sommelier avui en dia és la... És la millor definició d'un sommelier avui en dia és la de ser un prescriptor de producte gastronòmic relacionat amb el servei de la gastronomia.
Amb això em dóna peu per preguntar-te, Jordi, si la figura del sommelier ha evolucionat.
Completament. Avui en dia la figura del sommelier no només està acotada a les quatre parets d'una sala de restaurant. Quan sortim de les universitats o de les escoles d'hostaleria en què es fan els cursos de sommelier professionals, se t'obren les portes cap a un món professional que és molt divers. Ja tenim sommeliers titulats i associats a l'associació que treballen en botigues especialitzades, d'altres amb distribuïdores de vins i productes relacionats, d'altres amb restaurants, d'altres que són freelancers i es dediquen a fer tastos per a empreses a nivell particular per diferent gent. És a dir, tots treballen, viuen i col·laboren en el món de la gastronomia en diferents àmbits i sempre amb el punt de vista aquest de la prescripció de producte. Uh-huh. I defensa de la cultura gastronòmica.
Abans ho apuntàvem, no podem acotar un sommelier als vins.
No, només això no.
Vins, caves, però és que clar, ja em posàveu a la llista els destil·lats. Exacte. Que déu-n'hi-do.
Correcte.
Que déu-n'hi-do, vull dir, ja s'ha de tenir...
Bueno, aquí, no sé què va ser dels primers programes, vam parlar d'aigües, te'n recordes?
Sí, correcte. D'aigües, de tes, de cafès... Però és que llavors em parlàveu de xocolates... Dic, caram, però a veure, fins on arriba? Fins on arriba la mà d'un sommelier?
Fins on el client te mani.
O sigui, al final, la finalitat d'un sommelier quina és?
Jo diria que seria fer gaudir, no? O fer disfrutar, no?
Sí, la finalitat és la promoció de la cultura gastronòmica i basada des del punt de vista, com diu el Felip, del fer gaudir, del fer complir unes expectatives a un client que et vingui a buscar un vi. Jo ara, per exemple, parlo de sommelier de botiga especialitzada, que és el que jo, al meu dia a dia, cobreixo més. I és en plan el que dius tu, no? Vull dir que et ve un client i et demana, mira Jordi, tinc un sopar a casa del Pep, m'ha dit que farà això per sopar, quin vi puc portar?
Clar.
És a dir, és anar a explicar, anar a intentar posar-te en la pell d'aquell client que vol complir unes expectatives, tant de qualitat de producte com de fins a quin preu puc arribar, quedaré bé amb aquest vi, quedaré bé amb això, si no és un vi que em recomanes, cerveses, que si no és un vi que em recomanes, no ho sé, vull dir, saps què, en lloc del vis portaré un destil·lat pels postres o un vi dolç pels postres o portaré una ratafia o portaré un vermut. Vull dir que avui en dia la quantitat de producte que et poden arribar a demanar per tal de satisfer les seves necessitats d'aquell moment és molt ampli.
Bueno, està bé això, i m'agrada escoltar-ho perquè no ensenyim exclusivament a l'ampolla de vi blanc o vi negre depenent del que anem a menjar i allí se'ns acaba el món.
La setmana passada vaig fer jo un sopar maridatge al Seiton i el primer plat el vaig ficar amb un vermut. Uh-huh. I fins l'últim no vaig ficar un vi negre, però no per res, perquè en aquell cas la carn pues, bueno, estava bé i bueno, pues, vaig pensar que sí, però quan fem coses així, la gent diu, no, és que a vegades que ho hem dit, no, noves tendències, perquè sou joves, no, sinó perquè pensem que això és el correcte. El que passa és que clar, després a cadascú li agradarà o no li agradarà. Evidentment, no has de ficar sempre...
Correcte.
És un tema molt important aquest, perquè jo crec que els maridatges és una altra de les funcions aquestes del possible sommelier més de restaurant, eh? Vull dir, intentar posar-se molt a la mà del cuiner, del xef, del cap de cuina, i entre els dos acabar d'explicar al client què és el que té davant, què és el que hi ha al plat, què és el que hi ha a la copa, sigui un vi o sigui un altre producte, vull dir que amb això no té res a veure, i explicar el per què han fet aquesta
clar.
Unió d'aquests dos productes.
Correcte,
i que el client entengui bàsicament el que està fent.
Estem amb el Jordi Martínez, que ja hem dit que és de l'Associació Catalana de Sommeliers, hi ha un president per tot Catalunya i després uns vicepresidents que s'ocupen de les diferents regions. En aquest cas el Jordi Martínez és el vicepresident per Lleida de la ACS. Parlem de l'associació abans de marxar, Jordi. Bueno, aquesta associació no sé si és relativament nova i no sé com aneu d'afluència de gent.
Bé, aquesta associació no és que sigui relativament nova, és una associació que porta uns quants anys, és una associació que en tot Catalunya hi ha uns 700-800 socis associats. Tenim diferents varietats de socis. Tenim els socis professionals que surten amb el títol de sommelier de les escoles i de les universitats. Després tenim la figura de socis empresa, és a dir, molts cellers, moltes denominacions d'origen i molts dels factors àmbit vi a Catalunya també participen com associats a l'associació. I després tenim una figura que crec que és bastant important, que és la de l'amic del sommelier. L'amic del sommelier és aquella persona inquieta en el món del vi i d'altres productes gastronòmics, que tot i no tindre una titulació de sommelier es pot dirigir a la CS i demanar la seva incorporació com a amic per tal de participar a les activitats que està fent la CS per tot el territori.
Bueno, jo, Felip, evidentment anava a preguntar, Felip, tu la coneixes l'associació? Evidentment
sí, soc soci.
No, bueno, que aquí, perquè aquí... l'entrevista me l'ha aconseguit el Felip, vull dir,
No, però jo deia, bueno, pues mira, la setmana passada vam coincidir amb un restaurant de Balaguer, que vam fer una trobada i eren només sommeliers. I va ser una cosa molt xula perquè el francès...
Només sommeliers.
Sí, sí.
Jo
mira, la veritat...
O sigui, asseure'm en una taula on només hi ha sommeliers a dinar, no sé si us poseu d'acord amb el que s'ha de veure.
Bueno,
sí, segur que sí.
Però és divertit, eh?
Bueno, eh?
Molt.
Bueno, l'elecció és fàcil perquè anem corrent qui tria cada cosa i
llavors
hi ha algú que s'emporti més cops que un altre, però no hi ha problema.
Bueno, doncs hem parlat de la figura del sommelier. Jo sempre he defensat que si existeix aquesta figura és important, i avui ens ho han confirmat, és per acabar de fer tota aquesta experiència, que al final l'alimentar-nos, el menjar, doncs ha de ser tota una experiència. Fa molt temps que ens ho diuen, que el moment de menjar, de dinar, de sopar, que intentem fer-ho lent, que intentem ser conscients de que estem fent una experiència, un acte de social, per entendre'ns, i que dins de tota aquesta història, doncs, hi ha el menjar, la qualitat del menjar, com està fet, amb què l'acompanyes al beure, amb qui t'acompanyes a la taula, com et serveixen, les llums que hi ha a la sala, etcètera, etcètera. Jo crec que el Jordi això ens ho ha definit molt bé. És tot un global, però que si falla alguna de les potes és quan comença a moure's la taula, o el taburet o la cadira, digue-li com vulguis, que han de ser totes les potes, han de funcionar. Hi haurà una de més gruixuda que una altra, segurament, però han de funcionar totes. I, evidentment, suposo que hi haurà algú que ens escolti i que digui, mira, escolta, a mi no em vinguis amb històries, que tinc mitja hora per dinar i tal. Però, escolta, aquella mitja hora, que la gaudeixis, també.
Correcte. I tant.
Pot ser mitja hora, pot ser dues hores, però gaudeix-la, que no sigui un... Menjo i ja no me n'en recordo. No.
Bueno, la gent cada cop està més conscienciada,
sí,
d'això,
Sí, sí, jo crec que sí. Hem parlat avui de l'Associació Catalana de Sommeliers. Tenim el Jordi Martínez, que és la figura a Lleida i que aglutina, doncs, totes aquestes tasques de l'associació. Escolta, vosaltres de manera regular, pels vostres associats i pels vostres amics de l'associació, que és aquesta altra figura que ens has dit, aneu organitzant activitats, oi?
Es van realitzant activitats. Just fa 15 dies, 3 setmanes, va fer el concurs de Millor Sommelier de Catalunya. És una activitat que es fa anualment. Es tria com en plan concurs més clàssic, el Millor Sommelier segon i tercer cada any, que són els que ens van al campionat d'Espanya.
Va ser el fòrum.
Aquest any es va fer el fòrum gastronòmic.
Correcte, sí, senyor. Això ens ho va parlar...
Que hem de felicitar l'Audri.
Correcte.
La millor.
La millor ha sigut l'Audri del celler de Can Roca aquest any.
Can Roca, sí.
I, bueno, a part d'això, a totes les diferents seccions de la CS, és a dir, a Lleida, Tarragona, Girona, es van realitzant tastos i activitats. Aquí, en aquest cas, aquesta setmana, per exemple, passada, hi va haver tastos de la D.O. Valdeorres, una D.O. Amb producte emergent, i s'ha realitzat 3 tastos, una a Girona, una a Barcelona i una a Tarragona. Aquest cas perquè les associacions de Tarragona i Lleida ens acompanyen bastant de la mà, són les dues més petitones, amb menys associats, i moltes vegades fem les activitats conjuntes.
Ja, així com a exclusiva, que abans parlàvem amb el Jordi, sí, però ja és de cara l'any que ve.
L'any que ve és d'aquí un mes.
Sí, per això. Estarem al tanto perquè aquí a Lleida farem... alguna cosa xula.
Correcte. La idea és deixar passar festes de Nadal, que els sommeliers aniran tots atabalats.
Sí,
una mica el sopar que fem ja de sommeliers ens agrupem ja des de fa 3 o 4 anys, que l'han passat ja al mes de gener. Vull dir, el sopar de Nadal nostre sempre és... Un cop haguem fet la feina, ja soparem.
Correcte.
i sí, sí, de cara a l'any que ve amb més activitats.
Doncs us dono una web, www.sommeliers.cat, amb dues M's, sommeliers.cat, que és la web de l'associació, i allí trobareu tota la informació. Que estic pensant que ara una persona que ens escolti i digui, escolta, a mi és que aquest món m'agrada, segur que trobarà el racó a l'associació per estar a l'aguait de les activitats i començar a conèixer gent.
Correcte.
I qui sap, escolta, perquè després pots començar a estudiar i qualsevol cosa. Hem parlat amb el Jordi Martínez, vicepresident de l'Associació Catalana de Sommeliers, està a la demarcació de Lleida, i li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat avui i ens hagi posat llum amb aquesta professió. Jordi, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I, evidentment, doncs, al sommelier, que vam conèixer sense voler, de casualitat, la temporada passada, parlant d'aigües, perquè va ser el primer programa amb el Felip Urbano, parlant d'aigües, i a partir d'allí, doncs, mira, ha sortit aquesta col·laboració, està amb nosaltres tots els dimarts, i el trobeu a un dels pocs restaurants que té sommelier a hores d'ara a Lleida, que és el Sheyton. Felip Urbano, escolta, moltíssimes gràcies.
A tu, Ricard, com sempre.
Radio Deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Verti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Verti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Verti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Verti.es y calcula tu precio ahora.
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Y le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, fe en el cine, en 13.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me traiga!
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo 1 euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo 1 euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, la nostra tertúlia dels polítics. Com sempre, estem ben acompanyats. Estic revisant ara la temperatura exterior. perquè la Carme diu que ve gelada i sí, sí, estem a, seguim a 7 graus a la ciutat de Lleida, Carme Valls, del PSC, què tal, bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
També està amb nosaltres la Marisa Xandri, del Partit Popular. Marisa, què tal, bon dia.
Hola, bon dia.
La Carme, perdó, la Carme, la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I aquí sol davant del perill, el David Melé, de Junts per Catalunya.
Bon dia a tots i a totes.
Però sempre és molt agradable tindre el David.
No, sí. Jo volia començar
dient... És majo,
que no, estem... Estem esperant a veure què ens portarà per Nadal de l'Horta. No, què és el que dona l'Horta per Nadal?
Però, espera que el David porta mal dormint tota la setmana, des de dimarts passat, i té alguna cosa.
No, a veure, m'espera, m'ho guardaré per quan hi sigui l'Àngeles.
Vale.
Guardaré per quan sigui l'Àngeles.
Però és bo o dolent?
És bo, jo crec que és bo. Però primer et volia dir... Carme, així m'agrada que riguis, perquè portaves 10 minuts, que semblava que estiguessis de mal humor.
Que bo!
Sí, sempre... Estava freda, sí, no? Estava gelada.
És que estic congelada, la veritat, pues, és que estic congelada.
Pues... No ha començat l'hivern, eh?
No.
Graus.
Bueno, jo sóc fredolica.
Però l'hivern no ha començat, eh? Comença el 20, el 21, el 22, no sé mai quan és.
És un tema d'edat, la gent jove ens passa això, que som...
Aquesta és l'actitud de vida, ni més ni menys. Però veus, així...
No, però ja saps que jo sóc bastant riallera.
Sí, home, però quan has entrat abans, home, portaves 10 minutets una miqueta...
Bueno, perquè m'ha apretat la Marisa, parlàvem del tema... Parlàvem del tema del ple del divendres.
Doncs mira, us vaig a fer un examen.
Vinga.
Que... Comença per elles, eh?
No, jo ho dic aquí.
Jo era llesteta,
Escolta, divendres quin dia va ser? Què era divendres?
Divendres, espera, quin dia de la setmana?
No, aquest divendres passat...
29.
Sí, però se'l coneixia per...
El dia 29.
Ah, el Frankfurt Day, aquest.
El Black Friday.
El Frankfurt aquest.
Hòstia, el Frankfurt, diu. Bueno. Ei, el Jackson el van felicitar molt. Ens ho deia ell, eh?
Ah, sí.
Ahir, per lo del Black. Ahir dilluns. Ah, sí. Ahir dilluns, quin dia era?
Hòstia, fos...
El dilluns negre.
Cibermonda.
El Cibermonda.
Sí. Molt bé. Posada.
Sí. Hòstia.
Molt bé. I avui?
Avui, la tertúlia de la Cope.
Gràcies.
No, això va ser dijous. Avui és un dia bastant important, o pot arribar a ser-ho, i que passa totalment desapercebut. Avui és el Giving Tuesday. Avui és el dijous per donar a les ONGs, a les associacions de voluntariat, etc. Avui és un dia en el que pots fer un donatiu amb una associació o amb una ONG.
Pues jo desconeixia totalment.
És el Giving Tuesday.
No sé, potser s'hauria de fomentar una mica més.
Ho dic perquè després del Black Friday i del Cyber Monday arriba el Giving Tuesday, que potser té més raó de ser.
I menys publicitat. Sí.
No, resulta que no surt enlloc. Jo perquè, mira, ho he trobat en un lloc i la veritat és que l'any passat vaig fer una entrevista i me'n recordava, però... Ens passa a tots,
passa que, de totes maneres, avui era el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.
També,
no?
Sí.
Això és tot.
És que cada dia és algo, al final.
Cada dia una celebració.
Escolteu, no? abans, us volia treure un tema de Lleida, però abans, això és d'ara, de fa no res, Meritxell Batet serà la presidenta del Congrés, i Vox... ha entrat a la mesa del Congrés amb els seus propis vots, però ha entrat com a la quarta vicepresidència, em sembla, eh?
Bueno, ahir s'estaven negociant, no? S'estaven negociant, el PSOE va veure que intentava negociar, veure en quina manera es podia fer perquè Vox no entrés, però veig que no s'ha arribat a bon port.
A veure, és que jo no...
Crec que hi havia una negociació, que al final el fi era el mateix, arribaven al mateix lloc, tant si la negociació la feia el PSOE com el PP, però suposo que un tema de força i de poder, doncs ha fet que al final, finalment, Vox entrés per la porta que no volíem ningú. Uh-huh. Jo, des de luego, no.
Bueno, al final, posar veta a Vox em sembla ridícul.
Bueno.
O sigui, quan un té 57 diputats al Congrés, doncs, la veritat, a tu et semblarà malament, però és el que han votat els ciutadans.
Sí, està clar que els han votat, doncs, però bueno, això no té res que veure.
A mi potser no m'agradarà Podemos, i
bueno,
també els haurien passat altres
coses,
m'agradarà dir pactareu amb ells, o pactareu amb independentistes, i jo
no faria. Bueno, pactarem amb qui...
El mejor postor.
bueno, no sé si és el millor postor o per fer un govern progressista. Llavors, bueno...
Però què és fer un govern progressista?
Bueno, és el govern... O sigui, és a dir, és que a mi em fa gràcia, perquè o sigui, depèn per a què tenim en compte el que ha votat la població i si no ens interessa no. Doncs, bueno, doncs són partits que també estan votats per la població, per tant, també tindran alguna cosa a dir. O sigui, si fa un segon acabes de defensar a Vox, cosa que em sembla impressionant, doncs, bueno, jo me crec ara amb el poder de defensar a qualsevol que hagi estat votat menys a
però si ja ho heu fet prou, vull dir, per això t'he dit.
Sí, cap problema. Amb molt orgull, vamos, no m'he d'amagar de res.
Ha ajudat prou el PSOE també que precisament estigui a la mesa Vox, precisament el PSOE que ha obert la porta perquè hi puguin ser.
Des de luego.
Precisament.
No, això no és veritat. És a dir, jo crec... No és veritat. Jo crec que dic que cap partit democràtic obre la porta a un partit que jo considero que no ho és, tot i que estigui utilitzant els mitjans per semblar-ho, és a dir, finalment, és com dir, o sigui, se culpa per què? Perquè no es va fer govern? Per això, aquesta és la culpa? Perquè no es va fer govern? Jo crec que les persones que han votat a Vox hi eren, jo crec que el problema no és ni del PSOE, ni de Podemos, ni de Junts per Catalunya, ni de l'independentisme, són gent que hi eren i que, bueno, per una raó o altra, o justament a lo millor perquè els de la dreta una mica menys radical no us ha pogut donar al vostre votant el que li havíeu de donar i ha sortit aquesta part que se n'ha anat cap allà. I les culpes poden ser per qui les vulgui acceptar, jo des de luego no les accepto.
Jo més que culpes, el que s'han de buscar solucions, potser ja és el moment de parlar de solucions, si no només de culpes, està clar, perquè això, o sigui, estic d'acord amb la Marisa de que la gent s'ha manifestat, ha votat, hi ha alguns partits que han entrat nous, d'altres hem perdut escons, però bueno, el que és per formar la taula del Congrés és que clar, és que és això, no?
Fa gràcia que justament els que dieu que heu perdut escons i que part d'aquests escons se n'han anat cap a la part de Vox, sigueu capaços de dir-nos que som nosaltres que hem obert
bueno,
la porta.
Mira't, doncs, mira't una mica els twitters i veuràs, però bueno, va, perquè ja està
circulant. Jo els twitters,
bueno.
O sigui, ja ha entrat tipo Jaume Sellers, me faré agnòstica. Agafaré allò, sí, com diu ell, soc, com se diu, objector objector de Twitter. Objectora, en aquest cas, perdó.
David.
No, és que al final... Però avui almenys no ha sortit encara que tot això del creixement de Vox no és culpa de l'independentisme, que moltes vegades ho hem tingut que sentir, però realment ara m'has fet pensar en aquella tortura de fa 3 setmanes, si havíem vist el debat, o de fa 3 setmanes o un mes, si havíem vist el debat, i clar, jo vaig
canviar... Sí, que semblava molt lluny i no fa ni un mes.
Sí, però al final ens quedem en flaixos, no? Vull dir, jo, aquests senyors que hagin entrat a la mesa i quan un dels seus... en el 155 contra Catalunya, vull dir, a mi l'únic que em fa és preocupar-me una miqueta més, vull dir, si al final nosaltres que busquem el diàleg enfront tenim aquest tipus de partits que no el volen i que damunt, no només no el volen sinó que no ens necessiten ni volen però necessiten els catalans per res, perquè així ho han dit per activa i per passiva, l'únic que he d'estar és una mica més preocupat del que estava la setmana passada.
A veure, jo, el que diu el David, això del 155, jo crec que sí que Vox l'apoya, no?, i dona suport, però és que fa 2 anys ja es va aplicar per part del Partit Popular i amb el suport de Partit Socialista i de Ciutadans.
Sí, ha anat molt bé, l'independentisme ha pujat.
Depèn de com tu miris, perquè Esquerra ha perdut 200.000 votants, encara que surtin com els grans guanyadors, però, a veure, va pujant. El CEO no ho diu així, tampoc. I després un altre tema, clar, Vox ha passat des del 28 d'abril amb aquestes eleccions, amb 6 mesos, amb menys de 6 mesos, ha passat de 24 diputats a 57 diputats. Què ha passat aquí? Què ha passat durant aquests mesos? Aquesta crescuda de Vox?
Que estàvem pendent doncs, dels catalans i no hem sabut...
Hi ha hagut alguns factors que són evidents. Per exemple, el tema de per part del PSOE de voler desenterrar Franco, doncs, en lloc de donar vots al Partit Socialista, que és això el que pretenia Pedro Sánchez, doncs al final ja s'han vist on han anat aquests
veritat,
vots.
No me puc creure que...
Però que no ho heu vist, que s'ha radicalitzat. Quan un es radicalitza, el de davant encara radicalitza
bueno, però, més. La gent se radicalitza a tota Europa. A tota Europa. Per tant, no podem culpabilitzar ni al PSOE ni a ningú de, desgraciadament, la radicalització de la gent, no? I dels vots. Doncs, bueno, hi ha un... Bueno, com un desencant de la política. I jo crec que el que hem de ficar damunt de la taula, per sobretot, és que la política últimament ha fracassat. Que els polítics I jo a vegades dic, hosti, no soc de política, però si de veritat, clar, estic militant en un partit i estic al govern, no, a l'oposició de l'Ajuntament i tal, doncs, bueno, amb alguna part de la meva vida sí que formo part de la política, no? I és cert que els polítics que ens han precedit fins ara, doncs, han fracassat. Llavors, donar les culpes a un acte com ha set el desenterrament de Franco...
45 anys.
De que jo crec que tenia que haver set... No, jo, actes com aquest, em faria molts més. Jo prendria part de les propietats que tenen la família Franco. Jo actes com aquests pues em faria molt més.
Més vots per la base,
bueno, perquè això és la llei
però jo crec que ens ho mereixem. O sigui, hem de treure la gent de les cunetes de tota Espanya, i aquests actes la gent ens ho mereixem.
Però per un costat, per un costat i per l'altre.
Per l'altre ja està, desgraciadament.
No, és que a veure, és que aquí la memòria històrica és una mica més equa.
Franco durant 40 anys de la seva dictadura, doncs ja va fer tot el que tenia que fer amb els seus, no? Llavors jo crec que donar les culpes del creixement de Vox a que haguem desenterrat Franco
més de veritat terrible. Jo no dono les culpes
a la major. És que és el moment, en un moment electoral plantejar aquestes qüestions, bueno, és una estratègia equivocada, perquè el que ha succeït és el que deia abans, o sigui, acció-reacció. Quan tu provoques una acció, evidentment tens una reacció, i malauradament la reacció és el que tu parlaves ara, no? Aquests extremismes que arreu de tota Europa estan manifestant també, no? I estan guanyant terreny tot el que és l'extrema dreta, o la dreta més recalcitant. Doncs, bueno, tenim el que tenim, però és una mica com hem començat la tertúlia.
Però és curiós... Perdó, deixeu-me que... És curiós que donem la culpa del creixement de l'extrema dreta a l'esquerra. Vull dir, que es doni la culpa a ells. Vull dir, el millor és que la dreta no la sap fer bé, no?
Deixeu-me que digui que... Perdó, un moment, que el Comú de Lleida ha excusat avui la seva presència i acaba d'arribar fa uns instants la Jordina Freixanet, d'Esquerra Republicana. Jordina, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Perdoneu el retard. Feia molts dies que no podia acompanyar-vos a la tertúlia i feia especial il·lusió poder-vos veure, però amb aquests horaris a vegades allò de mig matí és complicat arribar i reparcar, però, escolta, i una cosa, mira, i una altra, set complicat.
Anem a aprofitar-ho perquè perquè si arriba tard, a la millor ens pot donar una exclusiva.
A veure.
Vens d'alguna reunió que encara no hagués explicat o alguna cosa?
No, exclusives no. Estaria en una reunió de treball intern, que com sabeu, quan acabe l'any, a totes les empreses, a totes les administracions, i més amb aquesta setmana que ve, que serà curta, aquesta mateixa setmana que és curta, és la que acabem de treballar, pues, allò de tancar tots els temes, i com sabeu, com que em correspon portar també l'àrea de recursos humans, és un moment a l'acabar l'any on també tenim més feina de l'habitual, no? I a més amb terminis més breus, perquè tot ha d'estar tancat i finalitzat abans del 20, perquè és l'època normal on estem treballant. Res més que això, no cap exclusiva.
Estàvem parlant que Vox finalment ha entrat a la mesa del Congrés amb els seus vots propis i, bueno, quasi bé estàvem sabent de qui era la culpa.
Cha-cha-cha. No.
La Carme ha entrat tristona. Ha rigut al començament i ara me l'ha tornat a fer enfadar.
No, me fa enfadar aquesta gent de la dreta. No pot ser.
Home, al final els culpables de que hi hagi Vox són quasi bé els 3 milions de votants que ha tingut.
Bueno, ara sí, però clar, és que dic que la culpa de que... O sigui, perquè te situo, Jordina.
Gràcies, Carme.
O sigui, la culpa la té que hem desenterrat a Franco.
Ah, és culpa de Franco, ara, això.
Bueno, clar, com tu comprendràs. M'enfado, evidentment.
Pots puntualitzar, però sí, anem per aquí la història.
Anem per aquí. I la culpa del creixement de la dreta pot ser del... poc comportament de la dreta que tenim ara.
De totes maneres, Carme, ja m'acceptaràs que aquest acte, quan es devia de pensar, volia que es va fer per un objectiu que finalment no es va complir. I, bueno, és més, l'altre bando, per parlar-ho d'aquesta manera, el va aprofitar molt més.
Bueno, ja saps... Suposo que no es va fer amb aquest objectiu,
però això va passar.
L'esquerra no s'ha sabut vendre mai, és veritat. La dreta ho fa molt millor.
Què dius? Pues si vosaltres us veneneu de meravella. Som nosaltres els que pinxem aquí.
Bueno, és igual.
Bueno, és autocrítica, per entendre'ns.
El tema és que tot el tema del desenterrament de Franco, que... penso que ja es tenia que haver fet fa 40 anys, bueno, ja no es tenia que haver enterrat allí, o és igual, que hagués fet aquest senyor el que hagués volgut. Vamos, que
bueno, ell no ho va voler mai, de ser enterrat allà.
M'importa un pito.
Això va ser una decisió, ell no ho va voler mai.
De totes maneres, vull dir, és un tema que es va començar ja fa temps enrere, que la seva família va ficar molts entrebancs i, per tant, no es va fer amb anterioritat. És possible, a lo millor, que formés part de l'estratègia d'això? Doncs jo ho desconec. No sé si el senyor Redondo...
És evident, bueno, no sé, Carme.
Desconec, Marisa.
Després de 40 no sé quants anys.
No, també, però va començar fa 4 anys, això, des de 44.
Sempre ens quedem a la part de dalt. També, darrere de Vox, darrere del 155, que jo també de l'estat, hi ha una realitat d'Espanya que no podem amagar, que és el desencís de la ciutadania.
Evidentment, sí que és el que diem al principi.
I a vegades ens quedem amb això d'aquí, que jo considero que sí que és veritat, que una part del creixement de Vox en el seu posicionament, i repeteixo i ho diré, doncs, del poc que vaig veure, és del seu posicionament versus Catalunya, era molt clar. I dius, si no, ja mos lo van fer fa 2 anys, bueno, i si aquests tenen poder, mos ho tornaran a fer. Perquè el seu objectiu, i de l'única manera que l'estat espanyol, per lo que crec i ho dic sincerament, són capaços d'unir-se, és si han d'anar juntets contra els catalans. I aquí és una de les maneres que ells se poden ficar d'acord.
Contra els catalans no, eh? No, no t'equivoquis, eh?
Contra Catalunya?
No diguis això. No, que Catalunya no sou tots vosaltres, eh?
No, però tenim majoria. I abans han parlat de majories de vots.
Espera un moment.
Aquest és el problema.
Són les majories a banda.
No, però ho heu dit abans. Al final han de respectar la gent que ha votat a Vox, no?
Evidentment,
doncs pues també respecteu als que han votat a Catalunya, als que han votat els partits independentistes, sí, que també tindrem alguna cosa a dir.
Evidentment.
I ara ja estem ficant en dubte que sí que es pot parlar amb Vox, però no es pot parlar amb els partits independentistes.
No.
I ho han dit al començament.
No.
Sí. Home, que seríeu capaços, perdona, de pactar amb qualsevol, inclús amb els independentistes.
Veure, sí o no? David, sempre i quan no saltin la llei. Ah, és que estan... O no?
Oh, la llei. És que sempre hi ha la llei.
Bueno, el que està clar és que aquí sempre s'ha pactat, no? O sigui, també el PP...
Home, esperem que si hem de tornar a votar...
També han pactat quan han tingut de pactar per governar el PP, bueno, amb Convergència.
És un tema que, bueno, com deia el David, no sé si que el 3 de desembre encara no tinguem govern i no tinguem gaire clar que l'haguem de tenir, tot sembla indicar que sí, però encara les matemàtiques no ho donen.
Ahí estamos.
És allò de matemàticament encara no ho dona, doncs no sé si segueix generant desencís amb el tema de la política, caure en unes terceres eleccions, que a hores d'ara crec que és bastant improbable, seria demolidor, eh? De totes maneres.
Però crec que no.
Jo crec que és molt improbable a hores d'ara. La Jordina no sé si té més informació al respecte.
No,
perquè,
no.
Clar, al final Esquerra sense voler s'ha quedat al mig, al focus, oi?
Exacte. Esquerra està, evidentment, en aquests moments iniciant una taula de negociació, que és el que s'ha dit en tot moment, i ficant damunt de la taula quins són els mínims per poder arribar a un pacte. I això es va avalar per la militància d'Esquerra d'iniciar aquesta taula i, evidentment, també amb els mínims que ha de tenir. A partir d'aquí és evident que seria un fracàs absolut per tots anar a unes noves eleccions, però no serà perquè nosaltres no haguem ficat la voluntat màxima per poder-ho tenir, no? I sí que, permeteu que torni un segon enrere amb el tema de Vox, que no m'havia donat l'opció de parlar, però jo vull fer només dues reflexions. La primera, que aquests 3 milions de persones hi eren. Votaven un altre partit, el Partit Popular, però hi eren. Per tant, la dreta, en aquests moments, hi ha una dreta predemocràtica, i ho hem de dir així de clar, que hi ha determinats valors i principis democràtics que no accepta, entre els quals hi ha la igualtat entre l'home i la dona. Aquest principi democràtic no l'accepta i ho porta al seu programa electoral, que permetem que es presenti a les institucions lliurement i que tregui la representació. És evident, no?, que ara d'aquellos, com ho diuen, d'aquellos polvos, estos lodos, que no sé mai exactament com funciona, no ens podem esgarrar les vestidures del que està passant ara, quan segurament l'exercici que hem de fer és de dir, aquells partits que els drets fonamentals bàsics que ens vam establir, no només a la Constitució, sinó també amb les cartes de drets humans que ja fins i tot a Europa els fiquen en qüestionament, tenen dret de participar de la democràcia quan l'estan qüestionant i són partits, al meu entendre, predemocràtics, i aquesta és una mica la situació. A partir d'aquí és evident que el debat, el moment en què hi siguin, hi ha de ser entre tots els partits que accepten els principis de la democràcia, i jo ho dic molt clarament, s'ha de fer un cordó sanitari amb tots aquells partits que no acceptin uns principis mínims democràtics. Per què? Perquè això està passant a l'estat espanyol, però està passant a tota Europa. Europa està acollonida. Acollonida amb aquestes noves fórmules de racisme, de vulneració de drets a les dones molt especialment, i fins i tot de nous nacionalismes convenient de l'època, patriotismes determinats de bandera, on fins i tot la campanya electoral, almenys el sobre que em va arribar a casa meva, simplement el que es manifestava era una bandera espanyola, vull dir, semblava com si anessis a ficar a la urna, simplement el patriotisme d'això, no? És arribar amb aquests principis animals que ens havíem compromès tots i totes a superar-los a través. Però aquestes persones, torno a dir, hi eren, i havien fet un exercici de maduresa, i havien fet un exercici de, segurament, d'anar amb una altra voluntat, que tornem enrere. Home, fem-nos-ho mirar tots plegats, perquè això és el que a mi en aquests moments em preocupa més. En aquest moment, no dic que evidentment puguem votar-ho tot, però el moment en què decidim que podem votar-ho tot, també estarem ficant en dubte si els drets fonamentals de les persones també són en dret a votació, si hem de tindre ciutadans de primera, ciutadans de segona, ciutadans de tercera. Clar, obrir això en aquests moments és el que realment té molt preocupada.
Per anar tancant aquest tema, m'ha demanat la paraula la Carme de manera breu.
Sí, seré molt breu. Jo només dic que estic completament d'acord amb la Jordina amb això, i jo tinc un fill que li agrada molt la política i me l'escolto molt, i sempre me diu: fins on hem de ser tolerants amb els intolerants, no? Jo crec que aquesta és una pregunta que ens hem de fer sovint. O sigui, perquè si som tolerants amb els intolerants, arribaran els intolerants a governar i els tolerants deixarem d'existir, perquè ells sí són intolerants, no? I jo crec que és un acte de pensament que hem de fer sovint, i jo crec que Vox són intolerants.
Deixeu-me que canvi radicalment de tema. Ens va arribar ahir missatges amb el tema de les retallades de l'Ajuntament de Lleida, dels pressupostos. Perdó, David, havies aixecat la mà? No,
estava molt atent. Estava molt atent amb Meló, que anaves a obrir a falta de 6 minuts.
Vale, sí, ja ho sé que ens han passat de temps, però uns missatges en el que ens parlaven d'un tema concret. L'Ajuntament ja va anunciar aquest primer esborrany de pressupostos, on entre d'altres coses hi havia retallades cap a les entitats i associacions, etc, etc. Ens pregunten per un cas concret d'un torneig de pàdel que teòricament se li ha de donar 1,2 milions d'euros i d'una retallada...
No,
120.000 euros, 120. Perdó. 120.000 euros, 120.000 euros.
1.200.000 és el de l'escola de Pinyana.
Exacte.
120.000 euros i la retallada del 50% de la FECOL, de la Plec del Caragol.
Em toca a mi, no? Suposo, sí. Per al·lusions màximes.
És que té molt poc temps i és un tema que suposo que voldreu intervenir tots. O sigui, que fem-ho breu.
Malgrat sigui un tema concret, crec que hem d'anar a la globalitat del pressupost, perquè si no s'entendria, perquè no és només la FECOL, l'única entitat de la ciutat que veurà en aquests moments retallades o amb menys aportació inicialment prevista, i sempre dic inicialment prevista, perquè nosaltres som els partidaris de que si s'ha de fer una modificació de crèdit perquè n'hi hagi més diners més endavant, perquè n'haguem pogut generar més, serem els primers que ho farem, però en aquests moments el que no podem dir-los és: us donarem X diners i no els faràs. Partíem d'una realitat on havia entitats que sí que reveien la subvenció que estava pressupostada i moltes d'altres que no. A Fira de Lleida fa 4 anys que els estem devent els 42.000 euros que estan pressupostats. Hem fet un exercici de realisme i de concreció. I què vol dir? Si a Fira de Lleida n'hi he de donar 40 en lloc de 42 i a la FECOL n'hi he de donar 50 en lloc de 80, doncs això és el que em puc comprometre a arribar i faré. A partir d'aquí intentarem modificar-ho. Sobre el torneig de pàdel, si vols també tanco, és evident que ve de la regidoria d'esports. La regidoria d'esports, entre les seves competències, sempre té la voluntat de portar algun tipus de torneig de caràcter internacional que pugui portar a la ciutat de Lleida una oferta esportiva, turística i cultural que també es pugui fer. Aquest torneig en aquest moment es va fer a Barcelona, per tant som la segona capital on es podria tenir, i l'oferta que s'està treballant és pressupostar aquests 120.000 euros i intentar que d'altres administracions n'aportin més perquè sigui menys l'aportació de l'Ajuntament de Lleida.
De manera breu, Marisa, perdoneu, Carme no, i Maria.
A mi m'agradaria saber quins són els criteris que ha seguit la regidoria d'esports per donar aquests diners per poder fer aquest torneig de pàdel. I per exemple, jo sé que s'ha demanat, i des del Partit Popular ho hem demanat perquè ens ho han explicat quin era el projecte i tal, per fer una marató aquí a Lleida. Una marató que podria ser perfectament viable que pressupostàriament tampoc suposaria tant. Parlem d'uns 20.000, 30.000 euros com a molt. I penso que perquè uns sí, els altres no, i a sobre amb un pressupost molt més elevat.
Carme.
No? Vull dir, no sé.
Jo... evidentment que cada govern fa els seus propis pressupostos i són els seus pressupostos qui marquen quina és la seva forma de govern, no? I per tant, el nou govern d'ara fa... És curiós perquè en un moment en què se parla tant d'aquesta... de reduir... Sí. Redueixo temps també. De reduir, doncs, ens dediquem al tema del pàdel una quantitat tan important com aquesta.
Maria.
Bueno, jo a part de parlar de pressupostos ja no tenim temps per parlar-ne avui o per entrar més en profunditat, però sí que estic convençuda de que l'ajut aquest al torneig de pàdel ha de ser una cosa positiva per la ciutat. Tot el que sigui, en aquest cas, invertir, perquè hi haurà un retorn també econòmic per la ciutat, molt important. Jo penso que això està comptabilitzat i benvingut sigui el tema de donar suport precisament amb aquests eventes que tanta falta fan a Lleida perquè no tenim tampoc tants esdeveniments per desmereixer-los.
Com he dit les darreres setmanes, ordenar és això, i aquest és el primer pas per ordenar la casa, i és la primera oportunitat que té l'equip de govern, i a partir d'aquí intentar construir i donar resposta a totes les demandes i a totes les necessitats que té la ciutat. I els de l'esport, no ho sé, els criteris de participació pel moviment veïnal i per les associacions, els sé perquè ahir mateix me'l van explicar i em van raonar el per què la nostra associació de veïns rebria la quantitat que rebria en base als requisits que s'havia marcat la nova regidoria, i a partir d'aquí a treballar i a intentar construir una ciutat millor.
Ho sabem sobre 120.000 euros, me sembla una barbaritat.
Perdó, els criteris són públics o no? Bueno, és a dir, els podem saber o
jo,
no?
Jo entenc que de la manera mateixa que me'ls va explicar...
És una pregunta que no sé, tampoc ho he buscat.
Hi havia raons culturals, raons de gènere i els motius i els justificants i l'estar al corrent de pagament.
Jordina, per si vols tancar...
Bé, no, que també, vull dir, el debat aquest...
Perdó, perquè ens hem quedat sense temps.
Exacte, ens emplacem a tots a seguir-lo al ple del dia 9, on tots i totes tindrem també l'oportunitat per parlar-lo, cap problema.
El dia 9...
A la tarda.
Teòricament s'han d'aprovar els pressupostos?
Inicialment, s'aproven inicialment i llavors s'exposen a la ciutadania i llavors...
Teòricament, no, Ricard, s'aproven segur, bueno, són 15.
Sí, sí. Està clar. Posis com
t'hi l'endemà, no feu tard, no feu tard el dia 9 perquè l'endemà tenim tertúlia aquí de
exacte,
polítics, que és dimarts.
Eh? Molt bé.
Ja la podries començar a allargar.
Serà monogràfica la setmana que ve.
Bueno, ja no ens entrarem en temes diversos, ja anirem directes amb això.
Pressupost, bon dia, pressupost.
Maria Borrell, David Melé, Marisa Chandri, Carme Valls, Jordina Freixanet. Escolta, moltíssimes gràcies, bona setmana.
Moltes gràcies.
Gràcies a totes.
Adéu. I nosaltres, 30 segons, ja són les 2 de la tarda. Ens hem quedat, doncs, amb ganes de més. Sempre passa el mateix, en la tertúlia. Recorda que tenim un número de WhatsApp, perquè hem vist els teus comentaris, 664-526-180. I nosaltres ara ja ens plantem a les 2. Demà hi tornem, a les 12:20. Que acabis de passar un bon dimarts. Fins llavors, salut. Adéu.